ti. Allà baix a la terra dels teus pares t'ho havien dit, que Europa era molt gran, per això hi anares des del gran sud, on l'ombra de les palmeres és dolça i l'aigua dels rius camina de puntetes cautelosa, t'ho havien dit. De nit les passes lentes de les dunes t'ho havien dit. Desert es va fent gran a mesura que els rics del nord i trenquen els seus rellotges de sorra a contracor. I tu només tenies ganes de córrer. Què hi fas reixir perdut a la frontissa d'un nord poruc i un sud que es desespera? T'han estripat l'honor i la camisa, i un cop aquí no tornaràs enrere.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Organitzat per Vinzeum, el Vilapensa torna per oferir-nos eines de reflexió i de pensament del 15 al 21 d'abril a la capital de l'Alt Penedès. Avui us desgranarem les primeres activitats i posarem el focus sobretot en la jornada de bioètica que tindrà lloc el 19 d'abril. I ho farem molt ben acompanyats aquí a l'estudi, d'una banda per la doctora Maite Muñoz, metgessa del PADES Alt Penedès. Bon dia.
Bon dia.
També tenim a un dels dos codirectors a l'estudi, el Jordi Sàbat, ben tornat.
Moltes gràcies, bon dia.
I també comptem amb la codirectora, l'altra codirectora, la Marta Palacín, que ens torna a acompanyar aquest dimecres i li agraïm via telefònica. Bon dia, Marta.
Gràcies, Sílvia. Gràcies, Sílvia. Molt bon dia a tothom.
Ben tornada. La Marta, igual que va fer dimecres passat, ha escollit la cançó, ha triat la cançó, li han encomanat aquest petit joc que fem per començar. Explica'ns per què aquest salam reixit de Serrat.
És un exercici meravellós, seguir buscant aquestes cançons perquè et fa revisar moltes. I vaig pensar, vaig intentar-me remuntar, no?, a primers records d'alguna cançó que em transmetés, no?, aquella altra que està patint, aquella altra a tenir en compte, i mons pares m'havien presentat aquesta cançó d'en Serrat. I la tenia força present, ara feia molt que no l'escoltava, i al final tots o hem sigut, o hem tingut algú, o sabem d'altres que els hi ha tocat passar, no?, per aquest moment tan difícil, per aquesta condició, i no estava de més tornar-ho a tenir present i que sonés aquesta música. A més, el primer acte amb el qual inaugurarem el festival parla de les fronteres, i en Vicent Partal i la Isabel Galí parlaran de la frontera alegre i de les fronteres en general, que ells en saben molt d'això, i al final en Reixit, no?, també li havia tocat enfrontar-se a aquesta construcció recent que és la frontera.
Marta, recordem als oients que la temàtica d'aquesta setena edició del Vilapensa, que començarà a caminar dilluns vinent, són els altres.
Sí.
Els altres, entès d'una forma molt àmplia.
Efectivament, al final és una categoria ens relacionem, no? Nosaltres creem, tenim un jo o tenim un nosaltres i hi ha aquells altres, que moltes vegades s'ha entès d'una manera negativa per no saber conviure en la diferència. I aleshores moltes de les tendències, no?, que estan estudiant moviments socials que denuncien diferents violències treballen en la categoria de l'altre. I nosaltres hem intentat parcialment, perquè no podem fer-ho d'una altra manera, desplegar alguns d'aquells altres sobre els quals paga la pena d'aturar-se i pensar. I en els diferents actes així ho intentem fer. De fet, en el segon acte, el que tenim, segon acte filosòfic, si voleu, o del Vinceum a la tarda, el dimarts 16, els professors Sergi Oms i José Díez parlaran del mecanisme pel qual nosaltres parlem de la categoria dels altres i com els creem, a partir de vegades de prejudicis, a partir de vegades de diferents biaixos i mecanismes que fan que nosaltres, sense ser-ne conscients, operem amb això i al final les nostres relacions són d'autores, no?, d'aquest mecanisme. Ens donaran aquesta pista el dimarts de com funciona.
Deies a vegades, Marta, però em sembla que malauradament és tot sovint.
Sí, sí. De fet, la filosofia sempre ens parla de la nostra quotidianitat. Jo surto ara de classe i hem parlat de la mort, l'art i la bellesa, que a banda d'estar relacionats entre ells, doncs em deien, ostres, això és filosòfic? Oh, absolutament, no? Tot allò problemàtic és filosòfic perquè ho hem de pensar i perquè ho hem de treballar, no?, de manera crítica. I aleshores els altres és una qüestió constant. Totes les nostres relacions, de fet, com a fills, com a mestres, com a conciutadans veïns, tota l'estona estem en aquesta categoria, aquest jo, aquest nosaltres i aquests altres. El problema és quan els altres, és a dir, el diferent, se'l veu com una amenaça o com a inferior, sí, quan s'entén com un problema la diferència i no hi sabem conviure. Per això valia la pena que el festival i que les nostres converses sempre vagin acollint aquesta qüestió.
Un festival del pensament que acull una vintena de propostes, molta reflexió, però també activitat escènica per abordar aquest altres. I, Jordi, que un any més incorpora una jornada de bioètica que enguany tituleu Nos altres, amb guionet entre aquest nos i aquest altres. Cuidem-nos. Serà el divendres 19 d'abril al Fòrum Verge Balaguer.
Bueno, de fet, això, el títol l'han escollit el Comitè de Bioètica, que per això està la doctora Maite Muñoz, que ella explicarà perfectament d'on ha esdevingut el títol. Prefereixo que ella, ja que la tenim aquí, tenim aquesta sort, que sigui aquí ella que s'expliqui.
És com una deconstrucció, no?
A veure, en l'organització de la jornada participem de manera conjunta i molt col·laborativa el Comitè d'Ètica Assistencial del Consorci Sanitari al Penedès-Garraf i el Comitè d'Ètica Assistencial del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny. Ja és com una tradició en la nostra activitat conjunta l'organització de la jornada bioètica. I la veritat és que treballem d'una manera molt agradable. Ens posem d'acord bastant d'una manera bastant fàcil i, de fet, bueno, doncs, vam orientar quan Jordi ens va comunicar la temàtica del Vilapensa aquest any, que havíem d'orientar la jornada en relació a l'ètica de la cura, que és una ètica de la responsabilitat, una ètica que va al cas concret i una ètica que té molt a veure l'alteritat, no? L'altre. Llavors, el títol ho vam escollir en sentit de dir cuidem els altres i cuidem-nos, perquè els professionals sanitaris i sociosanitaris ens hem de cuidar per poder cuidar els altres. I d'aquí va sorgir una miqueta i aquest cercle que diu que ningú és diferent, que tots estem, com si diguessin, al mateix nivell, en una situació de simetria moral. Tots som persones i tots som individus dignes de respecte i d'acceptació. En una societat diversa i multicultural vam pensar que l'ètica de la cura i aquest títol enmarcat d'aquesta manera doncs era molt adient.
La jornada, com dèiem, se celebrarà el divendres 19 d'abril al Fòrum Verge Balaguer. Començarà a les 9 i acabarà a quarts de dues, les dues del migdia. Està pensada exclusivament per professionals sanitaris, per cuidadors o també per públic en general, que també juguen aquest rol de cuidadors a casa moltes vegades?
Doncs aquesta jornada, que és la sisena jornada, està pensada tant per professionals com per la població en general. De fet, al principi, la primera jornada va ser molt pensada per a professionals, però després, al estar enmarcada en l'entorn del Vilapensa, ja es va obrir a la població en general, a la comunitat, i de fet és molt productiu el que s'obri perquè podem compartir les reflexions ètiques sobre determinades situacions amb la població i tot això és molt enriquidor, tant per nosaltres, que ens apropem a les persones a les quals atenem i assistim, i a la població que ens veu en un altre nivell, no com a professionals, sinó també com a persones, que moltes vegades som els altres. I això ja veureu com durant la jornada doncs, juguem una miqueta amb tota aquesta situació, de que nosaltres moltes vegades som els altres.
Què passarà al llarg de la jornada? Quines ponències o quin debat, quina reflexió abordareu?
La dinàmica de la jornada sempre, i l'anem mantenint perquè pensem que ha de ser així, doncs és una conferència inaugural, que aquest any tenim la sort de que ens acompanyi l'Ester Busquets, i després una taula rodona amb tres ponents, moderada per una companya, membre també d'un dels comitès d'ètica, i després doncs, sempre tenim algun, diguem-lo així, alguna activitat com de clausura, però sí que intentem que sigui com molt participativa, no? Que qualsevol que vulgui comentar alguna cosa o fer alguna aportació tingui la llibertat i l'entorn adient per poder fer-ho.
Una taula rodona on, per exemple, es parlarà de la brúixola ètica per a la pràctica ètica de la cura, de la humanització de les cures intensives, de l'atenció a la soledat no volguda. Grans temes de la nostra societat.
Vam pensar que tot sota el paraigües de l'ètica de la cura podíem abordar totes aquestes situacions i com que som molt multidisciplinaris, doncs tenim aquesta riquesa, no? Diferents situacions i diferents possibilitats de que podem cuidar les persones i tal com s'ho mereixen.
Doctora, a banda d'aquesta reflexió, sempre es busca el testimoni, la part més pràctica, i acabaran a la una del migdia, si algú s'hi vol acostar just en aquest moment, amb un testimoni personal molt especial.
Sí, 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 és d'un company metge que ja està jubilat, que segurament que conegueu perquè va realitzar la seva tasca assistencial a l'Hospital Comarcal de Vilafranca, ara Consorci Sanitari del Penedès Garraf, i que, bueno, que no vull fer spoiler.
És el doctor Carles Horta.
Sí, és el doctor Carles Horta.
Sempre és doctor, no? Encara que estigui jubilat, sempre serà el doctor Horta.
I tant que sí, nosaltres som metges sempre, tota la vida. I les infermeres, els treballadors, tothom. Quan ets vocacional, sempre ho ets.
Ell ha titulat el seu testimoni, no faig spoilers, surt als programes, des de l'altre costat, aquest altre que reivindica aquests altres, que reivindica aquest vilapensa. Ell ara no està exercint la professió, tot i que sempre serà el doctor Horta, té aquesta mirada diferent, complementària, que pot compartir amb els companys que estan en actiu.
És quan una miqueta és el testimoni d'un metge que, bueno, donades les circumstàncies de la seva vida, doncs ha hagut d'estar a l'altre costat, com a pacient. Que ens trobem tots i totes en aquesta situació en algun moment de la nostra vida, no? És això de que aquesta circumstància que fa que en un moment donat sigues un i en un altre moment donat siguis l'altre. Llavors et fa reflexionar sobre com has de comportar-te, d'atendre, de tractar a una persona des d'un costat, després d'haver tingut la vivència d'estar a l'altre, que això et canvia la manera de tractar les persones.
Un bon exercici. Jordi, Marta, quin rol juga aquesta jornada de bioètica en el marc de tota l'activitat del Vilapensa?
Doncs per nosaltres és fonamental, i aprofitant que parlem de la jornada de bioètica, no me n'estic de parlar de la jornada que també organitzen ja des d'un altre vessant d'aquests altres, no? aquests altres que també han lluitat o lluiten per ser reconeguts com un nosaltres, que és la jornada del Comitè d'Ètica de Benestar Social, que enguany s'hi ha afegit amb els del sociosanitari, amb un altre aspecte, l'aspecte d'aquesta lluita social, amb un acte que es diu Històries als marges de la societat convencional, que el nom ja ho diu tot, diguem-ne, no? I, per tant, estem molt contents de que no, a part de la jornada bioètica que està consolidada, que la doctora Muñoz ho ha explicat tan bé, i que convidem a tots els vilafranquins a participar, que no cal que s'apuntin a l'aforament del Fòrum Verge Balaguer, ja suficient perquè qualsevol vilafranquí pugui acompanyar molts professionals en aquest matinal. Igualment també dic pel benestar social, que això és el dijous a les 4 de la tarda, també acompanyar-nos amb aquests altres que volen esdevenir nosaltres.
Jo voldria felicitar, no?, la doctora Muñoz i tota l'organització de la jornada de bioètica. Tinc moltes ganes d'escoltar-vos i m'encanta com s'ha desplegat i com heu tingut cura, justament de com explicar, no?, tantes vessants del fet de tenir cura. La bioètica i la filosofia pràctica en general tenen una cabuda dintre del festival i és importantíssim que hi hagi aquesta aliança també, aquesta presència, i s'agraeix molt com ells i elles sempre estan adaptant, agafant el tema, no?, per pensar-lo tots plegats i convidar també la resta de públic del Vilapensa. I justament en una edició com aquesta, parlant dels altres, és molt important fer èmfasi en això que intentem, que és que tampoc treballem de manera des d'un sol lloc, no?, ni en la filosofia, perquè venen comunicadors i comunicadores, venen artistes de diferents tipus i és benvingut públic i gent i ponents de diferents disciplines, i el mateix també dintre de la mateixa filosofia, no? És a dir, que hi cabran persones que vindran des de l'àmbit de la lògica, des de l'àmbit del feminisme, des de l'àmbit de filosofia de la ciència i també de filologia. Aleshores, justament la jornada de bioètica a mi em sembla un pilar.
Doctora Muñoz, el Jordi Sàbat ens deia al públic en general no cal que s'inscrigui si vol acostar-se a la jornada de bioètica, i els professionals sanitaris els recomanen inscripció, tampoc cal.
Els professionals sanitaris ja, com que es publicita també des de les webs dels centres, dels nostres hospitals, doncs, bueno, sempre és millor inscriure's perquè així disposaràs d'un certificat d'assistència que en un moment donat et pot servir per currículum o per carrera professional, però tampoc és absolutament necessari. Vull dir que l'aforament és prou ample com per donar acollida. De moment, ahir em van comentar que teníem al voltant de 140 persones inscrites, vull dir que després també l'assistència és flexible, n'hi ha persones que assisteixen a la conferència inaugural i després per problemes d'horari o d'activitat assistencial han de marxar, però bueno, no és absolutament necessària la inscripció. Sí que és molt important la participació perquè tota reflexió compartida enriqueix molt.
Dèiem que el Vilapensa arrencarà dilluns vinent, 15 d'abril, però de fet estem escalfant motors des de fa uns dies amb l'exposició sobre les petromasculinitats, i justament demà hi ha una activitat complementària a aquesta exposició, un col·loqui a Vinzeum.
Sí, és un col·loqui a propòsit d'aquesta exposició que s'està fent als Trinitaris, que, com ja vam comentar el dimecres passat, és una col·laboració molt bòlida de Girona. Per tant, és una exposició d'un gran interès i que s'acompanya demà amb una xerrada a les 7 de la tarda que ve una mica l'ideòleg, ve expressament des de Madrid, el Jaime Vindel, i jo penso que és molt interessant perquè aquestes, el que parlava la Marta de bon començament, no?, aquests altres que han influït una mica amb aquests biaixos cognitius, jo estava pensant justament en els masculins, diem, no?, el gènere masculí, que tenim un biaix molt marcat amb segons quines coses, i en aquest cas les petromasculinitats en parla precisament de tots els biaixos que els masculins hem heredat d'una manera de fer, derivat justament de l'extracció fòssil, És a dir, fa un segle, un segle i mig, no? És a dir, molt interessant, al meu entendre, no tenim massa temps per explicar-ho del tot, però vull dir que és convidar a la participació d'aquest acte que tindrà demà. Imaginaris fòssils i petromasculinitat, es diu l'acte.
Demà a les 7, a l'Auditori de Vinzeum. La Marta ens recordava l'inici, aquesta conferència inaugural sobre la frontera alegre, el contacte amb l'altre, també feia al·lusió a la jornada de dimarts 16, aquests biaixos cognitius amb què pensem. Marta, destaca'ns alguna altra de les propostes per anar fent boca.
Serà un plaer. Dimecres i dijous també estarem molt ben acompanyats. El dimecres 17, amb la Lorena Fuster, la Hipatia Petris i la Teresa Hohefein, que conformen una taula rodona on es volen centrar en el segle XX, però obrir-se a parlar-nos d'aquestes diferències, dissidències internes, processos creatius que des dels feminismes han tingut lloc i per nosaltres normalment és bastant novedor descobrir-ho, perquè elles ho treballen, han d'anar a molts assius, fan entrevistes a activistes encara vives, però és una feina a la que costa molt d'accedir, perquè quan de vegades no sentim a parlar de feminisme sembla que és una sola cosa i realment com a moviment social és riquíssim i constantment estan tenint en compte grups de dones que han pres consciència de X elements, fórmules que han trobat, publicacions amb les quals s'han expressat i arrelats a diferents llocs del món, no? Un ha treballat molt l'àmbit belga, l'altre ha treballat molt l'àmbit italià, els salons de les dones de la modernitat, no? En el segle XIX, sobretot, tenien molta força per, des de modificar contes fins a enviar ajuda a Grècia. És a dir, prendre consciència d'aquesta dimensió és el que ens ajudaran elles, que porten molt de temps i amb molta energia investigant tot plegat. I dijous tenim la Clara Cols i en Raül Garrigasait, que ens transmetran. Han triat uns textos i dialogaran amb ells la Clara Vilafranquina, actriu, professora de teatre, etc., i el Raül, hel·lenista, professor a la Facultat de Filologia, novel·lista, doncs tenen una energia i una proposta que serà molt enriquidora i que han titulat Els altres premoderns. Jo hi seré i espero trobar-vos allà.
Jordi, ens queda un minutet.
Doncs vaig, molt de pressa. A veure, en primer lloc, dir que el programa imprès en paper ja està a l'abast, als llocs habituals a Vilafranca. Després, recordar, seguint el discurs de la Marta, del feminisme, recordar que clou el festival el diumenge 21, les bacants d'Eurípides, que és aterrar el déu Dionís a Tebes i ho va revolucionar tot, les dones, és a dir, i després recordar també el tema del cineclub, que fem una pel·lícula de Paul B. Preciados, Orlando, mi biografia política, no, que també s'han posat a la venda ja des d'ahir al cineclub Vilafranca, les entrades.
Totes les entrades, vinzeumentrades.com. Marta, Jordi i doctora Maite Muñoz, un plaer. Moltes gràcies per haver estat avui aquí. Fins aviat.
Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau.
Gràcies a vosaltres. Gràcies. T'ho havien dit que el desert es va fent gran a mesura que els rics d'honor.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 12:45 del matí. Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijar. Veïns recullen signatures per demanar el retorn del doctor Galceran al cap de Cunit com a metge de família. A Cunit, el doctor Xavier Galceran és especialment valorat pels veïns com a metge de família en el centre d'assistència primària de la localitat. Ara, l'Institut Català de la Salut ha reorganitzat el centre i Galceran ha passat a coordinar l'atenció mèdica en les residències de la tercera edat de Cunit i Cubelles, per la qual cosa ja no és el metge de família del CAP. Aquest canvi de responsabilitat del facultatiu ha molestat a molts dels seus pacients, que han iniciat una recollida de signatures i una campanya per demanar el retorn de Galceran al CAP com a metge de família. La coordinadora de música tradicional de Vilafranca celebra els 30 anys del Dia del Graller del 12 al 14 d'abril. El segon cap de setmana d'abril, la coordinadora de música tradicional de Vilafranca organitza prop d'una vintena d'activitats per celebrar el 30è aniversari del Dia del Graller. Els actes arrenquen divendres amb un espectacle de dansa i gralla a càrrec de la companyia L'Esbord, amb la grallera Sònia Àries, acompanyada del ballarí Pere Seda. Serà al Vinseum a 8:15 del vespre i és necessari comprar entrada prèvia a vinseum.cat. La festa seguirà el Forat del Pany a partir de les 12 de la nit amb el DJ Marcel Caselles, que oferirà una sessió especial de House Aborigen i estarà acompanyat de grallers i gralleres. Dissabte al migdia, les gralles sonaran des de 5 balcons del centre de Vilafranca per amenitzar el mercat en l'anomenat Toc de Balcons. I tot seguit hi haurà concert vermut a la plaça de l'Oli amb els grallers Els Vernets a partir de la 1 del migdia. A la tarda, l'activitat comença a 5:15 amb la cercavila de la trobada d'escoles de gralla i timbal de Catalunya, que finalitzarà amb un petit concert dels alumnes a la plaça de Sant Joan. A les 7, a Cal Figarot, es presenta el llibre Timbal de mans petites 2, de Marc Vall i Pere Oliver, i seguidament tindrà lloc la taula rodona Actualitat i nous horitzons de la gralla. Es tanquen els actes de dissabte amb un cercanit, que arrencarà a 11:15 des de la plaça de l'Oli amb la Sidral Brass Band i gralleres convidades, seguit d'un ball de gralles amb els quatre vents i DJ a la Garalda. Olesa de Bonesvalls celebra el 12è dia de les papallones el 4 de maig. La celebració del Dia de les Papallones consisteix en una jornada de divulgació científica sobre les papallones i, sobretot, dona a conèixer la feina que fan els voluntaris del projecte de seguiment de les poblacions de papallones diurnes. Aquesta activitat consisteix a realitzar un recorregut guiat per reconèixer les principals espècies que habiten en un entorn determinat, així com conèixer la biologia i l'ecologia de les papallones diurnes. Les papallones són uns animals amb gran importància per la biodiversitat, ja que actuen com a bioindicadors i permeten als científics conèixer el bon estat dels espais verds i naturals. L'Ajuntament d'Olesa convida la ciutadania a descobrir la biologia de les papallones el dissabte 4 de maig a 11:15 del matí. S'oferirà un itinerari per descobrir quines espècies es poden trobar al municipi i aprendre trucs per saber identificar-les. Intens cap de setmana de BTT a Torrelles de Foix. Torrelles es prepara per acollir aquest proper cap de setmana del 13 i 14 d'abril centenars de ciclistes que prendran part en diverses competicions de BTT al voltant del magnífic entorn natural del municipi. Dissabte se celebrarà la tercera cita del calendari de les Maxis Gravel Series, amb dos recorreguts de 56 i 79 quilòmetres i puntuable per la Lliga Catalana. El diumenge serà el torn del circuit Open Maxis Marathon, amb tres distàncies de 20, 41 i 62 quilòmetres, vàlida per la Copa Catalana i apta per tots els nivells.
Penedès en xarxa. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Entomem la recta final d'aquest dimecres quan passen gairebé 6 minuts de 11:45. Comencem avui l'agenda al detall parlant sobre un acte solidari, la caminada Caminem per tu, Pol, que arriba a la seva 6a edició. Els beneficis aniran íntegrament destinats a la recerca del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu. Anem fins als estudis de Canal 20, Ràdio Lèrdola, on la Fanny Vivar ens acosta a aquest acte.
Parlem avui d'una cita solidària. El proper 14 d'abril tindrà lloc la caminada Caminem per tu, Pol. I per fer-ho, conversem amb una de les seves promotores, la Carme Rodríguez, mare d'en Pol Masip Rodríguez. Bon dia, Carme.
Hola, bon dia.
La caminada enguany arriba a la seva 6a edició.
Sí, aquest any serà la 6a edició i esperem molta afluència.
Perquè l'objectiu és el mateix que el de les últimes edicions, no? Plegar molta gent, fer salut i recaptar diners per la investigació del càncer infantil.
Sí, l'objectiu és el que tu has dit i sobretot recaptar diners per la investigació del càncer infantil, ja que al ser una malaltia minoritària es destinen molt pocs recursos públics. I a veure si entre tots podem arreplegar una quantitat bonica que permeti continuar amb la investigació.
Sí, perquè aquestes activitats de sensibilització, no?, que són les que dueu a terme, no des de les entitats públiques, no?, sinó més a nivell particular, no?, són aquestes que realment donen diners a la investigació, no? A nivell públic no s'inverteix tants diners.
No s'inverteixen per aquest motiu, perquè és una malaltia minoritària. El càncer infantil és un 2% respecte del càncer d'adult. I llavors, doncs, clar, els mitjans doncs, van més pel 98%. És una pena perquè a l'estar poc investigat s'aprofiten moltes investigacions del càncer d'adult i el càncer infantil no té res a veure amb el càncer d'adult. El càncer infantil és una malaltia del desenvolupament i els nens no tenen un càncer provocat per un mal ús del cos, diguem, o per la degeneració. Ells tenen un altre tipus de càncer. I al no estar tan investigat, doncs es van aprofitant els recursos i les investigacions del càncer d'adult i no té res a veure.
I a vegades no és el que comentes, no? Una cosa no té res a veure amb l'altra i és més complicat doncs, avançar en aquest sentit, no?
Exacte, és més complicat perquè falta molta investigació.
I el format de la caminada són dues caminades, no? Dues caminades circulars, dues rutes, una de 8 i una de 10 quilòmetres.
Sí, el format serà com sempre, pugem al castell, hi ha la caminada de 8 quilòmetres que és més curteta perquè no tingui tantes ganes de pujar, i la del castell, que són els 10 quilòmetres, les dues són molt maques, fàcils i assequibles per tothom.
El punt de trobada serà a 2:15 pels entorns del castell d'Olèrdola?
El punt de trobada, serà 2:15 davant del Conill, per sortir a les 10.
Per sortir
davant
a les 10.
Conill, sí.
I totes dues caminades surten a la mateixa hora?
Sí, totes surten iguals i per allà a 12:15 està previst que ja tothom sigui a la plaça.
Sí.
I a la plaça farem un vermut.
Exacte.
I estarà
continua.
Amenitzat. Sí, l'acte continua. Tindrem el Roc Puig, un cantautor d'Igualada, que ens amenitzarà
l'acte, no? El vermut musical.
El
vermut musical. Així que primer la caminada i després hi haurà el vermut, oi?
Després tota la plaça.
Tota la plaça plena amb el vermut. Serà una jornada familiar oberta a tothom, no? Perquè, com ens comentes, aquesta caminada és una caminada fàcil, assequible.
És una caminada fàcil per venir amb nens, per venir amb gossos, com es vulgui. La gent que ja l'ha fet ja ho sap.
Ja la coneix.
És fàcil, sí, és fàcil i és molt maca. Pujar al castell és molt agradable i ho tenim aquí i és patrimoni nostre i serà una caminada bonica com sempre.
I les inscripcions, fins quan es pot inscriure la gent? Hi ha algun límit?
Fins al mateix dia. Les inscripcions estan disponibles ja a Entradium i bueno, Entradium Caminem per tu, Pol. Ja ens surt l'enllaç i fins al darrer dia es pot inscriure la gent.
Tothom es pot inscriure.
Tothom es pot inscriure, sí.
I més o menys, quan s'espera? Perquè sabem que és una caminada que els últims anys doncs, unes 400 persones hi han participat, oi?
Sí, l'any passat van tenir 428 inscripcions i esperem igualar-ho o superar-ho.
O superar-ho.
Sí, també dic que tenim oberta la fila zero per qui vulgui col·laborar i no pugui venir, doncs també pot col·laborar.
Així que no tothom, si no es pot anar a caminar o no es vol anar a caminar, també tenen aquesta altra opció, no?, de col·laborar.
Sí, també tenen l'opció de col·laborar sense cap límit d'aportació. Es poden fer aportacions del que es vulgui.
I encara el que comentaves, oi, queda molt camí per recórrer, no?, però amb caminades, amb actes com aquest, doncs, mica en mica, no?, anem sensibilitzant també a la població.
Sí, de mica en mica es va donant a conèixer i la problemàtica que representa aquest tipus de malaltia. que, bueno, el que t'he comentat, no, el ser minoritària i desconeguda, doncs és difícil que s'hi dediquin mitjans tant públics com privats, perquè a les empreses tampoc interessa, a les farmacèutiques no els interessa, perquè al ser minoritària, doncs els rendiments que puguin treure tampoc poden ser molt grans. I bueno, és a través d'iniciatives privades com aquesta, doncs, sí, que es va rectant.
Tu miris per on tu miris, és complicat, avançar en aquest camp.
Sí.
I després de 6 edicions, però vosaltres heu aconseguit recaptar una bona quantitat.
Sí, prop de 50.000 euros. Estem contents. I a veure si aquest any podem incrementar aquesta quantitat.
Podeu estar-ho, perquè 50.000 euros no és tan fàcil de recaptar.
No és tan fàcil, però la veritat és que la gent és molt solidària i bueno, sempre pensem que no hi arribarem, però al final arribem.
Sempre
s'arriba.
Sí, no, perquè a vegades les inscripcions potser costen una mica, no? Això que la gent sempre va a última hora, oi? I sempre
sí,
penses,
la
no
gent
arribarem, no arribarem.
Sí, és això que estàs dient. La gent sempre espera fins a última hora i tens aquell neguit, ai, però bueno, al final arribem.
Amb molta participació també una gran implicació de Sant Miquel d'Olèrdola.
Sí, agraeixo molt. Sí, tant que sí, agraeixo molt a tot el veïnat, així com als nostres col·laboradors. Els hi dono les gràcies des d'aquí, a tota la gent que ve de fora, els que venen d'aquí. I bueno, dir això, que cada vegada que demanem pues, sempre tenim un sí per resposta i que tothom ens col·labora molt. També aprofito per dir que tindrem la venda de... Bueno, la venda... Tindrem paradeta de polseres candeles.
Molt bé.
Que és una associació que també es dedica a tot el que recapta és per la investigació del càncer infantil i bueno, muntarem una
paradeta.
A la plaça.
Per sumar-hi, tot per sumar a la iniciativa,
tot
oi?
Tot per sumar.
Exacte,
tot per sumar.
I torna a ser un format reduït, oi? Que arrel de la pandèmia es va reduir el format i ara ja el manteniu aquest.
Sí, el mantenim perquè era molta responsabilitat. Tenir tanta gent a dinar, replegàvem l'última vegada 300 i pico de persones aquí al local social i bueno, també hem vist que tampoc hi ha tanta diferència entre el que recaptem i el que recaptàvem i la responsabilitat és molt, molt, molt menor.
Perquè els preus de la caminada i el vermut, el preu que hi ha?
El preu són 16 euros.
Val. I fins a 10 anys és gratuït, oi?
Fins a 10 anys, exacte. Sí, fins a 10 anys gratuït i a partir de 10 anys 16 euros.
I com comentaves, també teniu molts col·laboradors que us ajuden, oi?
Sí, tenim molts col·laboradors. Tot el que oferim ens ve de franc. Tot el que recaptem va integrar, no tenim despeses. I bueno, torno a dir que ho agraeixo moltíssim perquè gràcies a ells ho podem tirar endavant.
Doncs un any més, no? Aquest diumenge 14 d'abril, hi haurà aquesta caminada solidària, Caminem per tu, Pol, amb dos recorreguts, un de 10 quilòmetres i un de 8 quilòmetres, per qui no ho vegi tan clar, això de caminar, amb un recorregut molt bonic per l'entorn del castell d'Olèrdola, que com comentaves és un recorregut molt bonic, oi?
És molt bonic, esperem que ens faci un dia ben maco i que puguem tenir una jornada ben festiva i ben bonica.
Que la primavera aguanti.
Oi? Sí, això mateix.
I que sigui un dia i també després continuarà amb el vermut musical.
El vermut musical amb en Roc Puig, que l'any passat ens va regalar una cançó expressament per aquesta caminada i també li donem les gràcies.
Va un moment molt emotiu, oi?
Sí, va ser un moment molt emotiu i bueno, aquest any ho tornarem a gaudir.
La tornarem a escoltar aquest any, oi?
Exacte.
Doncs ja sabeu, encara us podeu inscriure fins a aquell mateix dia, encara les inscripcions estaran obertes. Una aposta bonica i segura i amb molta solidaritat, no? I des d'aquí doncs us volem donar les gràcies per explicar-ho, sobretot a tu, Carme, per estar aquí avui amb nosaltres i enhorabona per tota la feina que feu.
Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Aquest dissabte i diumenge torna el Jepping, l'aventura de l'esplai a Cal Bolet, un musical del Jep de Vilafranca que forma part dels actes de celebració del seu 40è aniversari. Ens explicaran què s'està coent, què preparen des de fa mesos i mesos el Quim Mercè, la Maria Sanabra, el Jordi Morató i l'Arnau Pujol, monitors del Jep. Bon dia a tots.
Hola.
Bon dia.
Com prova l'aniversari? Ja heu fet pràcticament totes les activitats previstes, destacant el plat fort, l'exposició. Com ha anat tot plegat?
Cansat, jo crec, però bé, bé. Hem tingut
intens,
un calendari, sí. Normalment els cursos ja són bastant, donen bastanta guerra, però aquest ens hi hem hagut de barallar fort. I ara ens queda això, el musical aquest cap de setmana i un concert que muntem el 15 de juny juntament amb el Cau, que també fa 60 anys. I això, tu, i encara en la recta final.
I un sopar de monitors i exmonitors,
no? Sopar d'exmonitors,
sí,
és veritat. Si algú ens està escoltant i no s'hi ha apuntat, que es posi en contacte amb nosaltres.
És pel maig, el sopar?
Sí.
El 18 de maig.
El plat fort, deia jo, és l'exposició, va ser l'exposició, però no ho sé, eh? La balança, què pesa més, si aquest musical o l'exposició? Vosaltres amb qui no us quedeu?
Home, jo crec que amb el Jepping.
Sí?
Sí.
Home!
Sí.
Per quantitat de feina i per temps invertit. O sigui, sí que a nivell de repercussió potser l'exposició en va tenir més, van passar més de 1.000 persones, van venir càrrecs importants, etcètera.
Clar, va ser l'activitat institucional,
sí,
no?
Sí, però per nosaltres jo crec que el musical... Ostres, és que fa ben bé un any que ens hi tenim el cap ficat i és el plat fort, jo crec, per nosaltres.
Sí, des del febrer de l'any passat, del 2023, que vam començar a fer l'escaleta del guió, recuperant què volíem recuperar de l'edició primera, de fa 10 anys, què volíem innovar, què creiem que havíem de canviar. Vam escriure el guió durant tots aquests mesos fins al setembre, i al setembre vam començar amb els assajos ja. O sigui que portem una feinada darrere. Sí, per només dos dies, és veritat que l'exposició va ser al llarg d'un mes, pràcticament, i sí que nosaltres... Pues, ho finiquitem en dos dies, però sí que jo crec que la quantitat de feina és diferent, però porta molts mesos de darrere, sí, sí, sí.
I involucra moltes més persones, no?
Sí, i tant.
Actuals, entre... ex...
Sí, tenim una comissió que tots nosaltres quatre hi formem part, que som els caps del Jepping, que és els que hi portem sent des del febrer, però tenim després el repartiment, que és d'una trentena de persones, entre infants i monis, exmonis i famílies que formen part d'aquests actors i actrius de l'obra, més els músics, que som 6 músics que toquem en directe, amb tots els temes, tant de temes que recuperem de la primera edició del Jepping com de nous, que hem creat exclusivament per aquesta edició del 40è, i això, tota la música és en directe, i aprofito per dir-ho, que és una de les coses que volem ressaltar més, sí. que porta molta feina, també. Més la gent de producció, que ha fet Atrezzo, gestionar el teatre, gestionar, doncs això, l'equip tècnic que necessitem, més tota la gent que ens ha ajudat, moltíssima gent que ens ha ajudat, la veritat. Mm. Sí, sí, moltíssima gent implicada.
Tot i que s'hi ha d'anar, sí que us volem oferir un tastet de com sonen els assajos, i la qualitat del so no és molt bona, no és molt radiofònica, però sí que ens fa il·lusió que escolteu tota aquesta currada i com està sonant. És un vídeo que podeu trobar a l'Instagram del Jep. La Maria feia al·lusió a aquest primer Jepping, i és que hi ha oients que potser no ho saben, i quan el Jep celebrava 30 anys, fa 10 anys, va néixer aquest musical, el Jepping, i vosaltres estireu el fil d'aquella iniciativa i li torneu a donar vida, no?
I tant. De fet, nosaltres ho hem parlat algun cop, que si no arriba a ser per aquells quatre bojos que se'ls va acudir muntar un musical, nosaltres no se'ns hagués passat mai pel cap. O sigui, ficar-nos en aquest embolic. Però sí, fa 10 anys ara el PJ, el Pere Joan Giral, la Montse Andrade, l'Anna Benach i el Fèlix Casanelles, i després molta gent que també els va ajudar i va fer molta feina, però principalment aquests quatre són els que van estirar del carro per fer el musical. I nosaltres al final l'hem fet perquè fa 10 anys hi érem com a públic. I bàsicament vam aprofitar que fèiem l'aniversari i que teníem un equip que creiem que era prou potent com per tirar endavant un musical, doncs hem aprofitat tota l'avinentesa per tornar-lo a organitzar una mica també diferent, a la nostra manera, perquè no sigui exactament el mateix. En aquest sentit, sí que hem fet el guió, o sigui, el bloc de la història és el mateix, és un grup de joves que es narra tota la seva història des que són infants fins que passen a ser joves de l'esplai, fins que entren de monitors o ho intenten, a través del Jepping, que
és el
concurs...
camí que heu fet molts de vosaltres, sí, no?
Que és el Jepping, que és el concurs de tele fictici que han de superar per entrar de monitors i monitores. Aquest bloc es manté, però tots els diàlegs són nous i el fil conductor sí que és una mica diferent.
Sí, també hi ha humor, sí. Hem volgut, intentem fer gràcia, posarem a prova el dissabte, però bueno, jo crec que sí que farà bastanta gràcia. I també remarcar que no és només una obra dirigida a la gent que ha passat pel JEP o que ara actualment sigui infant o jove o família del JEP, sinó que tota la gent que no hagi viscut el món del lliure de prop, hi ha bromes que són per tothom. Bueno, de fet, totes les bromes sí, són per tothom, no parlem amb un llenguatge alienígena fora del JEP, per tant, és una obra dirigida a tothom. Animem a tothom de Vilafranca que, si vol veure uns joves fent un show...
Motivats.
Motivadíssims, tocant, ballant, cantant i actuant, com per exemple l'Arnau, que balla, canta i actua. No sé com has viscut tu això.
Jo, bueno, ho he viscut amb bastanta intensitat perquè he sigut entrar aquest any com a monitor i a trobar-me amb la major part de feina feta, però amb tot tirant davant tot el tema d'assajos, ha sigut bastant intens. Doncs això, viure-ho com, entre cometes, de nou, perquè jo sí que el 30è no el vaig viure com infant, perquè encara no estava al JEP, però o sigui, ha sigut entrar i veure una cosa que està feta amb molt d'amor, jo crec. Amb molt d'amor tant cap a l'esplai i amb molt d'amor i molt de respecte cap al JEPing que es va fer pel 30è, també.
Sí, sí, déu-n'hi-do. És que entre... Bueno, tots els diàlegs, les cançons, les coreografies... Vull dir, de feina n'has tingut per avorrir.
Sí, i a sobre l'Arnau interpreta l'Oriol, que és el protagonista, vull dir.
Que ets el
prota. Ell ho ha viscut, sí. Més que ningú. Sí, exacte. Tot i que és molt coral, ja veureu. Que sí, si veniu, sí, veureu moltíssima gent a dalt d'aquell escenari fent molta de gent. Tot.
Sí. Quins altres papers feu, cadascun?
Bueno, nosaltres, jo es podria dir... El dia de l'obra estaré tocant el baix i poca cosa més.
Però,
sí, però vull dir que al llarg d'aquests mesos pues,
de tot.
Coordinar tota la gent, posar en contacte i enllaçar les feines de les diferents comissions, suposo, els assajos pseudo-dirigint, suposo, perquè no és que en sàpiga gaire, però dient això m'agrada, això no, què m'ho veieu? Vull dir, ha sigut bastant coral el tema de dirigir, perquè així com en música sí que crec que hem tingut un conjunt de monitors i monitores que més o menys sabíem què havíem de fer. En l'aspecte teatral hem necessitat l'ajuda d'algun pare i mare, algun exmonitor o exmonitora, perquè anàvem una mica més peixos. L'Arnau, per exemple, en sabia de teatre, però clar, ell estava actuant. Era difícil, saps? No sé, expliqueu vosaltres.
No, sí, exacte. Jo toco els teclats durant l'obra. Sí, però a més, tot aquest any hem fet de tot. Vull dir, és que ens hem fet multitasking, però portat a l'extrem. Jo crec que hem fet coses que no havíem fet mai. I sí que és una llàstima que si estem allà tocant, doncs no puguem fer gaire cosa més, però sí que ens hem multiplicat els assajos i hem fet de tot. Sí, tots i totes. I n'hem après moltíssim. Jo crec que el resultat doncs, no reflecteix gaire la nostra inexpertesa, o sigui, la poca experiència que tenim en el món del teatre, perquè crec que ens n'hem sortit bastant gràcies a, com ha dit el Quim, de consultar i comptar amb els consells i el suport de gent que sí que estava més ficada dintre el món del teatre, pares i mares, sobretot.
Jordi.
Jo no actuo, a mi no se'm veu, m'encarrego més aviat de dirigir l'apartat de producció durant tots aquests mesos que hem estat treballant. Jo he estat menys mesos perquè m'hi vaig introduir doncs, cap al setembre quan van començar els assajos, i el dia de l'obra m'encarrego de la regidoria, que bàsicament coordino els canvis de tretzo amb llums i so perquè tot vagi quadrat més o menys amb el guió que està establert, i també doncs, això, l'apartat de producció, tot i que també amb la Maria, perquè al final aquest any és un any de moltíssima feina i s'han acumulat moltíssimes coses i no pots dedicar tot el temps que vols únicament al JEPing. Llavors, doncs una mica d'això, el nivell de producció i també doncs, a l'obra doncs, dirigir tot el que passa al darrere i que no es veu, però que és molt important.
Doncs em sembla que només ens queda afegir que animeu a tothom que us vingui a veure i que no badin amb les entrades, no?
I tant, no badeu perquè no en queden gaires ja. Sí que el mateix dia, si en quedés alguna just abans de la funció, les poques que quedin les tindrem a taquilla, als mateixos preus que estan online, vull dir que en aquest sentit no hi ha cap diferència. Però sí, us encoratgem a agafar-les amb antelació perquè després, si no, ens sentirem a parlar.
Sí, si m'ho permets, Quim, que tots els beneficis aniran destinats a l'edifici de Can Trabal, que és on fem l'esplai, que és un lloc superprivilegiat perquè és supercèntric i és fantàstic, però sí que l'edifici és molt vell i necessita una restauració bastant imminent. Llavors, tots els beneficis aniran cap allà.
Xapa i pintura, se li ha de fer.
I que no us ho perdeu, que serà espectacular i després us en penedireu si no veniu.
I seran tant dissabte com diumenge, 5:45, a Cal Bolet. Jepping, el musical que s'ha de viure. Moltes gràcies i segur que és un exitàs.
Adéu, adéu.
Adéu. Acomiadem aquest dimecres 10 d'abril, posem aquest punt i seguit, aquestes 3 hores de ràdio que demà reprenem a les 9:06. Demà toca Economia i Empresa. Parlarem dels 200 anys de Vedrunes. Tenim cita amb la doctora Ai Campeto. Això vol dir que promocionarem i intentarem que rigueu i que jugueu. Bussejarem dins la nostra ment amb el Jordi Llong i, com cada dijous, acabarem amb música. Que vagi bé aquest dimecres. Adéu-siau.